Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem dels casals d'estiu i ho farem amb el president de la Fundació Esplai Girona, Mare de Déu del Món, Pere Fanals. En el Preguntes amb Resposta, avui ens visita la cuinera Eva Olivares. Comencem amb el comentari setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Catalunya Sacra. Una proposta per l'estiu. Durant l'estiu tenim més temps lliure per planificar algunes visites culturals, per conèixer millor alguns monuments, per participar en alguns esdeveniments. Per orientar-nos, comptem amb Catalunya Sacra. És un projecte i una iniciativa de la Conferència Episcopal Tarraconense, els bisbes de Catalunya, que proposa uns itineraris per donar a conèixer i facilitar l'accés a una gran part del patrimoni històric i artístic de les diòcesis de Catalunya. Aquest patrimoni, que representa una altíssima proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat de 2.000 anys d'íntima vinculació entre el cristianisme i la cultura, la identitat i l'espiritualitat del nostre país. Aquest patrimoni recull tots els territoris, totes les èpoques i totes les arts de Catalunya. Quins són els objectius del projecte? Els objectius del projecte expressen la voluntat de comunicar l'immens valor del nostre patrimoni artístic i cultural i convidar a conèixer-lo perquè sigui capaç de seduir per la seva bellesa i missatge. Concretament, es desitja fer visible aquest patrimoni i fer-lo assequible. Donar a conèixer la naturalesa fonamental del nostre patrimoni com a resultat de la inculturació de la fe cristiana a Catalunya. Ajudar el visitant a conèixer les finalitats d'aquest patrimoni i ajudar a entendre per què existeix. Descobrir com Jesucrist, la paraula feta carn, també es manifesta a través de l'art, que comunica i parla des de la bellesa. Adonar-se de les arrels cristianes de Catalunya i de com la vida cristiana s'ha expressat en els diversos moments de la història, adaptant-se a les possibilitats de cada indret. Valorar el treball que l'Església ha fet durant segles mantenint el patrimoni, sovint sense cap més ajuda que les aportacions dels fidels. Fomentar la consciència de la necessitat de conservar i protegir el patrimoni. El projecte Marc planteja l'acostament al patrimoni cultural mitjançant visites, guiades o no, i també la participació en les activitats de l'agenda, les visites a les catedrals, les rutes diocesanes i les rutes globals de Catalunya. Visites a les catedrals. Aquests temples, en la seva gran majoria, ja disposen d'un punt de recepció on acollir el visitant. S'ofereixen visites dissenyades per cada capítol de canonges per entendre la realitat litúrgica i artística del monument, en la seva majoria obres fonamentals del patrimoni cultural català. Visites radials. Cada bisbat ha traçat rutes dintre el seu territori que, sumades, ofereixen un panorama complet de la realitat del seu patrimoni cultural. Rutes globals, de la mà d'especialistes en la matèria, se suggereixen rutes que, prescindint de les divisions diocesanes, ofereixen un relat concret de la història de l'Església a Catalunya en l'àmbit de la presència monacal, de l'evolució de l'arquitectura, etc. La pàgina web www.cataloniasacra.cat és un vehicle fonamental per al projecte. Aquesta pàgina té com a objectius ser lloc de descàrrega dels diferents materials de difusió com fulls de ruta, fotografies, documents visuals, informació de béns mobles, etc. Oferir la informació logística de cada equipament ressenyat, ser agenda de l'activitat cultural dels bisbats, interrelacionar-se amb altres rutes o propostes turístiques afins. Catalònia Sacra vol contribuir a valorar i comprendre el patrimoni cultural com un dels grans tresors del nostre país i alhora vol ser un mitjà per experimentar com la fe s'ha fet art i cultura, estimulant la contemplació i manifestant l'Evangeli de la Salvació. Entra a Catalònia Sacra i decideix. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta el professor de Filosofia i síndic de la UDG, Joan Manuel del Pozo. Benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Quan vulgui.
El costum demana que quan arriba l'estiu descansem. D'una banda, perquè es porten molts mesos seguits de treball, i de l'altra, perquè la forta calor esclafa el més viu i desanima el més motivat. Cal aturar-se, doncs, i descansar. Però no tot descans és igual, com no tot cansament és igual. No és el mateix cansar-se físicament que mentalment. No és el mateix cansar-se fent acció social que fent negoci comercial. No és el mateix cansar-se en un treball hospitalari que cansar-se sol en un taller de joieria. I podríem anar seguint. Però ens convé pensar la forma de descans que ens escau, gairebé sempre la més contrària a la nostra forma de cansament. Qui veu molta gent a la feina, que en vegi poca. Qui es cansa físicament, que deixi reposar el cos i cansi la ment. Qui treballa amb el cap, que cansi el cos. Qui es cansa fent negocis, que oblidi l'urc del guany i descobreixi el goig de badar. Per a tots plegats, finalment, convé reviure el sentit clàssic de l'oci. Creativitat, llibertat, imaginació, art, diàleg, formes de plenitud humana recomanables a tothom. Bon estiu, bon descans.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Com a cloenda de tot un any dedicat a commemorar el centenari de la realització del primer casal d'estiu de la història, que va tenir lloc a Girona, la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Món va impulsar la col·locació d'una placa commemorativa a l'edifici del Seminari de Girona. I a principis d'aquest mes de juliol es va descobrir aquesta placa a càrrec de l'alcaldessa de Girona i també del bisbe de Girona. Tenim a l'altre costat de la via telefònica el president de la Fundació Esplai Girona, Mare de Déu del Món, Pere Fanals. Benvingut, Pere.
Hola, bon dia.
Bé, el seminari per què es va posar la placa?
Perquè és el lloc, em sembla... No podies ben bé el primer lloc, però allà on va ser la part forta dels inicis dels casals. O sigui, els seminaristes feien aquesta tasca durant els estius, amb caire voluntari, i molts han quedat una mica a l'anonimat. Coneixem els iniciadors... Bàsicament dos, Jaume Moret, el ben bé va ser l'iniciador i després va continuar a Verís Feliu, però hi ha hagut un munt de seminaristes al llarg dels anys i anys i dècades que han quedat a l'anonimat i ens semblava dient doncs, tenir una mica un record no només pels iniciadors, sinó també per tot el col·lectiu de seminaristes que van tirar endavant els casals com a activitat de lleure educatiu.
Sí, al principi els seminaristes, tinc entès, els més joves, recollien els infants als seus domicilis i després doncs, portaven a terme jocs, sortides, i tot això també ho feien amb la pregària, no?
Sí, els seminaristes tenien com un recorregut, el que podríem dir ara seria el transport escolar, doncs abans es feia a peu, i s'anaven fent uns recorreguts de la part vella, bàsicament, de la ciutat de Girona, i aleshores anaven els nanos, els nens i nenes, anaven, no, primer més nens, els nens s'afegien i anaven, seguien i se reunien en el lloc adient. En principi va ser el carrer del Sac, i després més endavant, per falta d'espai i per infraestructura, va ser el seminari. Però els anaven i després els tornaven. Era una cosa com un servei de recollida matinal i de tornada matinal. És una cosa curiosa. I després també tenia aquesta vessant que hi havia visita al Santíssim, pregària, repàs escolar, joc, coses esportives, sortides d'excursions. Hi havia un component religiós important.
Sí, la primera tasca la va portar l'Església. Tinc entès que durant la Guerra Civil es varen aturar aquestes activitats del casal d'estiu i després, a l'any 48, es varen reprendre i la Generalitat, amb el retorn de la democràcia, va assumir competències sobre les activitats educatives en el lleure. Per tant, llavors, ja no feia falta que l'Església estigués implicada, sinó que també era la Generalitat.
La represa després de la postguerra va ser com una mica complicada per el tema de postguerra i tal moment que estava la societat en aquell moment. Això va tenir un increixendo, sobretot als anys 60 i 70, i després, amb l'arribada de la democràcia, la Generalitat va ser dels primers traspassos que va rebre, van ser sobre joventut. I aleshores s'hi va abocar molt. No hi havia normatives, es van començar a posar normatives de quines condicions havien de tenir una casa de colònies, quines condicions es havia de tenir per tenir el títol de monitor, es va fer el programa, el currículum de la formació dels monitors i de directors de lleure, bueno, i es van anar posant les bases i es van, diguem-ne, normativitzar allò que estava ben bé voluntariat i poca cosa més, no? A partir d'aquí també varen entrar-hi, va haver una època que molts ajuntaments varen entrar-hi a ofertar activitats d'estiu de casals organitzades pels propis ajuntaments. Això ha decaigut una mica i ara moltes vegades el que fan és convenis amb entitats i convenis amb entitats, de manera que les entitats fan la gestió directa dels casals amb suport tècnic i econòmic per part de l'Ajuntament. En el cas de la nostra fundació continuem tenint uns 33 centres d'esplai, alguns dels quals no fan activitat d'estiu o no fan casals d'estiu, fan colònies, altres fan activitat d'hivern, espais de dissabte, i això és el que coordina la nostra fundació. Però nosaltres només coordinem els centres que estan federats a la coordinació de centres i que són de les parròquies. Un altre vessant que tenim en l'estiu és que fem conveni amb l'Ajuntament de Girona i portem determinats casals que oferta l'Ajuntament de Girona, com el casal Migi, el casal Bruguera i uns altres.
Aquests 33 centres estan repartits a tota la diòcesi?
Sí, sí, n'hi ha a tota la diòcesi. N'hi ha alguns que són més actius i d'altres no tant, perquè hi ha moltes diferències, eh? No és el mateix un casal d'un poblet o d'un, no sé, com Cornellà de Terri, que no un casal de ciutat. N'hi ha de molt potents, com és el de Llagostera, com és Caldes, com és Tordera, i d'altres són més senzills, per dir-ho de manera.
Les noves necessitats de les famílies, o sigui, haver de treballar els dos membres de la família, comporta que els casals d'estiu doncs n'hi hagi més, funcionin més o no?
Que hi ha molta demanda, el que passa que també hi ha molta oferta, perquè hi ha oferta privada, hi ha les escoles, sobretot escoles privades concertades, oferten casals de tota mena, a vegades molt concrets, sobre idiomes, sobre esport, sobre robòtica. És clar, vull dir, ja les famílies poden triar molt, almenys en les ciutats grans, eh? En les ciutats més petites, però l'oferta és, evidentment, és més limitada en funció dels habitants que té el poble o la ciutat petita.
Molt bé, doncs hem parlat amb Pere Fanals, que és president de la Fundació Esplai de Girona amb motiu d'aquest centenari del primer casal d'estiu, 1917-2017, que s'acabava, curiosament, doncs ara a principis de juliol, amb el descobriment d'aquesta placa commemorativa al Seminari de Girona. Gràcies, Pere Fanals.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Eva Olivares, coneguda també com a Eva Cuinera. Benvinguda, Eva.
Hola, moltes gràcies.
Quin és el record que guardes de la teua infància?
Doncs un record molt bonic que tinc és de cuinar amb el meu pare un tamboret davant del marbre i ensenyar-me doncs, tots aquests petits trucs que he anat aplicant en el meu dia a dia.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Doncs, malauradament, el dia que va morir la meva àvia. Va ser la primera mort que vaig tenir així, propera.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Difícil. Segurament el dia que van néixer els meus nens.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Mai. Tinc dos nens petits.
La teva principal virtut?
Crec que l'optimisme.
El teu principal defecte?
La poca paciència.
Què és el que més has après de la teva mare?
A estimar els altres.
I del teu pare?
A ser valent.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
La sinceritat.
Què és el que més te molesta d'una persona?
La falsedat.
Què li demanes a un amic?
Que sigui sincer.
Quan fa que no plores?
No gaire, ploro molt.
Quina cosa et posa trista?
A trobar a faltar les persones.
A qui et renyaries?
A qui renyaria? Els polítics, segurament, que no estan fent la feina com l'haurien de fer.
Què és el que més detestes?
A la gent que jutja.
Què és el que més t'agrada de la vida?
L'amor.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Es recorda, sigui per bé o per mal.
Una cita bíblica.
Doncs trio Lluc 6:31, que diu: tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Que la gent fos feliç.
Un lloc per pregar.
Qualsevol mentre estiguis en pau.
Un remei per no enfadar-se mai.
Respirar a fondo.
Quin és el valor que més fa falta a la nostra societat?
Estimar més.
Quina és la teva afició preferida?
Cuinar.
El teu animal preferit?
El gos.
Un polític?
Ara mateix no te'n sabria dir cap.
Un personatge de ficció?
La Mujer Maravillas.
Un personatge històric?
Judit, de la Bíblia.
Els teus actors preferits?
Ostres. Joel Joan.
Una pel·lícula?
Más allá de las nubes.
Un llibre?
La força d'un destí, de Martí Gironell.
Un escriptor?
Martí Gironell, òbviament.
Una cuinera.
Una cuinera.
O un cuiner.
Una cuinera. Yolanda Bustos, de la Calèndula.
Un diari.
El Punt.
Un plat gastronòmic.
La sopa.
De què?
De qualsevol cosa. La sopa sempre m'entra bé.
Uns postres.
Un pastís de llimona.
Un club esportiu.
El Barça.
Un cantant, grup musical, compositor.
L'Axan Bustó.
Una cançó.
Elegante, d'Orixes.
L'escoltem. Gràcies, Eva Olivares, Eva Cuinera, per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Mira, que lo que...
y detiene el boca a boca y si molesta porque choca.
Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca. Este es el flow que te rebota, deja tu lengua rosa.
Se mantiene esto pa' ti, mi nene. Sofoco, poco a poco toma. Simplifico lo que no
quiero que te me altere, pero si respete el vele, vele que te trae mi gente, pa' meterte de regrese.
Fino, fino, después que tomas del buen vino, no me vengas a romper las copas, que realidad no sofoca. Pa' los locos y pa' las locas, toma nota de mi boca loca.
Sigues haciendo el cuento de la buena vida sin parar, y las ideas saliendo para comprobar en qué sentido sobra lo que es nada. Cada día que pasa te veo peor, te me estás poniendo como un tenedor, pica que pica y pica, y al final no hay que hacer nada.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ha fet públics els següents nomenaments. Mossèn Rafael Felipe és el nou vicari judicial. Mossèn Pere Bellver, fins ara vicari judicial, ha passat a ser jutge diocesà. Mossèn Josep Puig i Bofill, exorcista de la diòcesi de Girona. I mossèn Joan Soler, delegat episcopal per al Servei d'Orientació Vocacional. També hi ha hagut nomenaments de nous rectors que entraran en funcionament a partir de meitat del mes de setembre. Aquests rectors continuaran amb les mateixes parròquies que tenien fins ara. Una part d'aquests nomenaments són els següents: mossèn Pere Lluís Aymeric, rector de Pont de Molins; mossèn Josep Caselles, rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Pineda de Mar; mossèn Josep Maria Castellà, rector de la Cellera de Ter; el pare Josep Frigola, rector de Llers; mossèn Manel Mas Vidal, rector de Fortià, Riumors, Vilasacre i Vilatenim; i mossèn Eduard de Ribot, rector de Gaserans i Grions. En el programa de la setmana que ve anirem esmentant els altres nomenaments parroquials. Ara fa pocs dies ens deixava Francesc d'Assís Piques, veí de la Jonquera, historiador i publicista sobre temes relacionats amb la Guerra Civil Espanyola. Ens fa la següent semblança Josep Víctor Gay.
Francesc Fa pocs dies va morir a la Jonquera, on residia Francesc d'Assís Piques, que havia nascut a l'Ametlla de Merola, a la comarca del Berguedà, l'any 1922. Era empresari del sector duaner i actiu escriptor especialitzat en temes relacionats amb les tradicions catalanes i també estudiós, diríem que profund, de la persecució religiosa a Catalunya en el decurs del darrer segle. En la primera d'aquestes temàtiques destacaríem l'obra La flor de Nadal, representada arreu de Catalunya en forma de pastorets i que, en la versió molt habitual de la seva població nadiua, l'autor va ser reconegut, i en la representació també, amb la Creu de Sant Jordi de l'any 2007. També en aquest àmbit va escriure Uns pastorets catecisme, obra pensada precisament per fer-ne representacions a nivell parroquial i catequètic. Com a historiador de l'etapa de la Guerra Civil, destacaríem els seus treballs Història de la persecució religiosa a Catalunya, 1936-1939, Les llàgrimes del cardenal, assaig biogràfic del cardenal Francesc Vidal i Barraquer, i La heroica dona catalana durant la persecució religiosa a Catalunya. Igualment, també va treballar en la figura i obra de mossèn Jacint Verdaguer, i fins va escriure lletres de cançons i rondalles, inclosa una havanera, titulada El meu avi no va anar a Cuba. Piques estava integrat en l'entitat Hispània Màrtir, que li va concedir el títol de Mèrit Martirial l'any 2005. Era seguidor fidel de la nostra programació i també era habitual col·laborador de la revista diocesana El Senyal i d'altres publicacions catalanes. L'acte del seu comiat a l'església parroquial de la Jonquera, on havia fundat una empresa duanera, va ser una sentida manifestació de dol.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 29 de juliol amb mossèn Àngel Caldes, capellà de la residència Les Vetes de Sal. Aquí acomiadem. Gràcies, mossèn Àngel, per haver estat aquests dos mesos amb nosaltres.
Gràcies a tu, Àngel, que m'has donat l'oportunitat d'aprofundir l'Evangeli i d'estar en contacte amb tanta gent que resa i que és l'Església Viva. Aquest Evangeli d'avui és de Sant Joan, en el capítol 6è, de l'1 al verset 1 al 15. Sant Joan fa observar, el seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Aquesta és una línia de fons de l'Evangeli i de la història de l'Església i de la història dels creients. Les primeres infermeries eren annexes als monestirs. Hospital ve del llatí hospes, que significa hoste, aquell que dona hospitalitat. La paràbola que descriu amb més realisme el procés de curació, la seva eficàcia, la revolució interior que suposa, és la paràbola del bon samarità. L'Evangeli va calar foc a la terra. És la fe que s'encén. És el cap que es manté clar i el cor que es torna tendre. Poques hores després, Jesús i els apòstols recollien el problema de la fam. Jesús volia despertar la fe dels deixebles. Els deixa fer els seus càlculs de 5 pans d'ordi i 2 peixos, sempre intel·ligents nosaltres, amb un parell de sardines, per no multiplicar aquesta segona vegada com la primera, per no recordar-me de tu, Déu meu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.